Adeu-vos, guard.
I visca Albanya!
La Renaixença.
Tot i que les aletes de busseig...
Bueno, els peus d'ànec.
Sí,
peus d'ànec,
sí, també es poden dir peus d'ànec.
Es poden dir com... Bueno, els peus d'ànec.
Peus d'ànec, sí. Es van inventar al segle XX, però l'any 1485, Leonardo da Vinci ja va fer uns esbossos, uns dibuixos sobre equips de busseig on es podien veure unes rudimentàries aletes de mà i de peus.
Però aquest en da Vinci aquest, el Leonardo aquest, va inventar alguna cosa o només dibuixava?
Bueno, alguna cosa devia inventar.
Bueno, però portem 200 programes i només dius... Aquest, en Leonardo da Vinci va dibuixar-ho, là, ho va dibuixar... Però bueno, vale, molt bé que ho dibuixis, però inventar algú, pues, tio.
Tens raó, tens
És molt fàcil estar-se a casa dibuixant.
Que sí, que sí.
Llavors a cada deu ser d'aquells que... Ei, veia merda d'invent. Doncs fes-ho tu, tant dibuixar, tant dibuixar.
Inventa algú, Leonardo. És veritat.
És el suport.
Ja et dic burro, Leonardo.
És el suport, aquest tio. Home...
Louis Marie de Corlier, es diu el senyor que ho va inventar. El 1933 patenta, ell n'hi deia, les aletes de propulsió.
Oh, collons, 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 això és una altra cosa, eh?
Clar.
Home, si es diuen aletes de propulsió, sí. Per mi ja és una cosa bastant potent, això,
eh? Eren uns peus d'ànec, però...
Bueno.
Ell mateix va fer una demostració davant la Marina Francesa, va nedar 6 hores recorrent 8 quilòmetres i l'aigua estava a 12 graus. Una proesa increïble, els soldats van quedar meravellats, però van dir, aquesta merda te la poses tu, nosaltres no ens la pensem posar. Un americà compra la llicència, el nostre amic francès, i intenta distribuir comercialment les aletes de busseig als Estats Units. Un altre fiasco. No en va vendre ni 1.000 parells en tots els Estats Units. Aquest sí que va ser capaç, però, d'enredar l'exèrcit americà. De fet, una de les primeres operacions militars on es van fer servir els peus d'ànec va ser el desembarcament de Normandia el 1944.
Què diu?
Sí. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Boja coneguda, i per alguns, boja de veritat.
Sí, sí que ho és.
La seva feina també és la seva passió, una passió que per molts és vista com una cosa gairebé impossible d'aconseguir. Segurament si les seves cames portessin un compte a quilòmetres ja passaria per més de 100.000. Ha corregut per tot el món i ha pujat les muntanyes de tots els continents. A més, és campiona del món d'Ultra Trail i doble campiona d'Ultra Trail World Tour.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença... Núria Picas!
Oh,
Et saps de memòria una mica el teu palmarès oficial o només recordes les coses importants?
No del tot, algunes cosetes, sí. Recordo molt doncs, les més importants, Ultres Pirineus, sí. Aquella del Mont Blanc... Però també recordo les de casa, que són unes curses més a petita escala, però també molt gratificants.
I vas a vegades a alguna cursa popular sense que et vegin?
Sí,
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 ah,
sí, i tant.
T'apuntes
sí.
Allò...
M'apunto, són les curses de poble, són les que fan més país, no? Però vas a guanyar allà.
Que no em vegi que ho faig.
No, no. Allà m'agrada anar a compartir, a passar-ho bé, a tenir contacte amb la gent.
Clar. Clar.
I això és molt divertit.
Però quan vas a recollir el dorsal et reconeixen.
Sí, sí. M'agradaria que no, Alguna vegada he pensat, ostres, estaria molt bé anar a un lloc que no et conegués ningú i fer una cursa allò, parant els avituallaments, menjar, allò que dèiem, veure...
Per què vas anar a parar a aquest món de córrer?
Doncs...
Si dius que no t'agrada tant, tampoc és una vocació des de petita, jo vull córrer...
No, al contrari, em vaig apuntar doncs, a la meva primera marató, a l'Aneto, que jo me'n recordo que sortíem de Benasque, fèiem el cim de l'Aneto i tornàvem, que deia, això és impossible, en un dia no ho farem, perquè jo tenia imatges dels meus pares, fotos, diapositives, amb piolet, amb crampons, amb la tenda de campanya, i deia, com és possible això? I aquell dia, doncs, era un mes de juny de l'any 99, segle passat...
Sí.
Clar, ja fa uns dies d'això, doncs ho vam fer, ho vam aconseguir, amb una mica més de 5 hores, pujar a l'Aneto i baixar, i mira, em va agradar, vaig pensar, és prou divertit,
clar,
això,
bé,
quan
això.
Arribes tens... Veus? Encara et queda mig dia per fer moltes més altres coses.
Sí. I tu quan vas per la muntanya i veus gent, no et poses una mica nerviosa?
Sí, m'hi poso. Sobretot aquests que van corrents amb la motxilleta, que tenen tanta pressa. Jo ara que de tant en tant doncs, ja hi vaig amb els meus fills, que són més tranquils, i això penso, ostres...
Te vas, noi.
Sí, hi ha molta gent.
No els has dit mai a ningú de... No aneu pas ben equipats, marxeu d'aquí.
No els he dit, no els he dit.
I per què es vesteixen tan llampants?
Però el que sí que de vegades he recomanat de veure gent que es fot per uns llocs que dic, ostres, potser no toca, no?
Clar.
Però bueno, tampoc pots anar a donar lliçons.
Tu quan vas començar a córrer i això, no anaves vestida com va anar.
No, home, no, no, no existia ni el color groc fluorescent.
La gent, és que jo recordo abans, quan anàvem a la muntanya, i anaves amb texans normal i corrent, amb sabates normal.
Home, amb texans tampoc.
Va, però amb roba normal de casa, sí, amb un xandall.
Unes licretes, sí. Malla llarga, no? Sí. Era diferent, ara, hòstia, és tot molt llampant, eh?
Sí, sí, sí. Quan això... corres 170 quilòmetres, què menges?
Doncs avui en dia això també ha canviat molt. Existeix ja l'aliment líquid, que sí. Sembla que estiguis bevent, però en realitat estàs menjant. Aliments molt senzills, arròs, blanc, plàtans...
Callos?
No, callos no.
Amb líquid no s'ha inventat encara els callos. Aquest tindrà una cantimplora tot el dia.
Quin fàstic.
I callos.
Callos, conill...
O sigui, una cosa és ingerir ens pot fer més o menys fàcil, i treure, pixar i cagar.
Pixar, bé, si pots millor... Jo en el meu cas ja tinc unes tècniques que ho faig dret, així m'estalvio una sentadilla.
Què vols dir?
Allò t'apartes una mica les calcetes i així... És que a vegades, si t'ajups, aixecar-te...
Clar, si
fot... No,
rasca!
Clar.
Jo ja et juro jo que si porto 20 hores corrent i m'ajupo, no m'aixeco,
Jo tampoc.
Jo és que no em trenyo les calcetes, m'ho faig a sobre directament, 24 hores corrents.
I la caca?
Si bé caca és que...
Algo hem fet malament.
Això sí que has de parar.
Sí, normalment és abans de sortir, clar. Ja sortir allò que diuen cagat i pixat de casa, sí. I en 24 hores, doncs...
Aguantar.
Aguantes. No, no és que aguantis, és que...
No,
és que si en tens i, a més, no és de qualsevol xumbo, és que ja no anem gaire bé.
Malament.
Sí.
I què penses quan estàs corrent 25 hores?
Penso... Moltes vegades no penso.
No, res, eh?
No, tires, vas tirant i anar fent. Anar passant els quilòmetres... Hòstia. Escoltar música de tant en tant.
Anar a preguntar.
Això sí,
música
es pot fer.
O algo.
Sí, una mica de música, el país, bueno, el paisatge
no tens temps de dir, oh, que maco.
Sí, no. Algun moment sí, però tampoc pots estar... La demà de rovellons que he deixat al bosc.
Clar.
Mira. Hòstia.
Sí, has d'anar amb una bosseta, això.
Sí. Mira, l'altre dia estava pel Callaràs i va haver una noia, justament era la Montse Ventura, havia sigut alcaldessa de Berga,
sí.
Amb una bossa de gírgol les acollonants, tu. I jo vaig passar i dic, mira, tu,
quina
enveja que em fots.
No et vas parar, no et vas parar.
Em vaig parar a saludar-la i d'això... I...
Però no pots carregar, llavors.
No, 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 perquè aquella motxilleta no dona permès.
Quin és el teu dia a dia ara? Com t'hem d'imaginar? Què fas?
Doncs una mica de tot. Vic al costat de la natura, intento fer cada dia esport, ja sigui córrer per muntanya o escalada. Visc al Berguedà i, mira, avui mateix, que no puc sortir al matí perquè estic aquí amb vosaltres, doncs aniré a escalar d'aquí una estona. He quedat amb una amiga. M'he liat amb un gosset, ara tinc un cadell.
Ah, sí?
Mal fet,
tornar a tenir fills. Les ulleres que fot, no puc dormir les nits, tu.
Per què? Que et crida la nit?
Oh, sí, es fot a plorar i ja hi som, serena.
Pues una cosa...
Jo també m'he complicat la vida, sí, també n'he agafat també. Un, sí, molt sí? Malament, molt malament.
Mato,
mala decisió,
no?
Sí.
Sí. No te l'emportis a córrer, pobreta.
Home, sí.
Sí, hòstia, ha de ser una putada ser gos i que toqui la Núria Picas. Es pot explicar de què treballes a banda de córrer? Es pot dir això? No?
Sí, sí, faig una mica de tot. Faig una mica de... Encara estic als bombers, el que passa que en breu demanaré un parèntesi de 2 anys.
Fa de bombera, eh?
Sí.
Ah, és que no sabia.
A tu pot passar, exacte. Que estiguis al Berguedà, se't queda un gat penjat a dalt d'un arbre 15 dies, truques als bombers, sí. I ve la Núria Piques a baixar-lo, eh?
No, però és que estic a Prats de Lluçanès, ara.
A Prats.
Però bueno,
el Lluçanès, doncs sí. Igual.
Estem molt a prop.
Els gats queden penjats a tot Catalunya.
El Lluçanès, el Berguedà i tot. També dono conferències, sí. D'ara o mai, empreses, escoles, i faig molts training camps, ara hi ha guiatges de muntanya, sóc guia de muntanya també.
Ah, mira.
Sí, a la meva mare em diu, nena, deixa't alguna cosa per la propera vida, que si no t'avorriràs.
Farem tota aquesta.
Sí, per això que em vull demanar aquest parèntesis, perquè ja vull explorar.
De l'etapa de bombera, però, tens sí. Alguna anècdota destacable? Alguna acció, alguna cosa
sí,
que recordis
tant,
amb carinyo?
Sí, i una que ara segur que tots... El Balandrau, per exemple.
El Balandrau.
Espera't, el Balandrau per això no estava de bombera. El Balandrau, ara foten, tinc un liuda d'això. El Balandrau estava de mosso. Jo vaig tenir un passat...
Ah, vas fer de mosso d'esquadra?
Mosso d'esquadra, eh? Espera't.
Deixa't alguna
feina. Sí, ja tots vaig estar al grup de muntanya dels Mossos d'Esquadra.
Ah,
i...
no feies controls d'alcoholèmia aquí a la
C-17?
No.
No. Tot i que algú em va dir de pràctiques. Sí, però era poli bueno, t'ho he de dir, eh?
Sí, sí, sí.
Va ser una etapa molt bonica, també. Bona gent, bona gent.
Tenim dues entrevistes, aquí.
Sí.
No, no m'ho dic.
El Mosso d'Esquadra, la bombera, la corredora.
Exacte, de tot, vinga.
Però el Balandrau va ser-hi aquells dies.
El Balandrau va ser-hi els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu. I tant,
ostres.
Sondant, amb... bueno, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt, molt. De fet, l'última víctima, no sé si va ser la primavera, que va sortir, quan, amb el desglàs.
Una anècdota protagonitzada per un amneista italià que es diu Enzo Mallorca.
Mallorca.
És mallorquí? Mallorca.
És italià.
És mallorquí.
És un amneista italià. Diu Enzo Mallorca.
Mallorca.
Mallorca. No, no sé. Els seus ascendents devien anar de vacances a Mallorca, sí, com tots els italians.
No ho sé.
En fi, és un amneista italià que va ser molt famós als anys 60-70 i un dia, entrenant amb els peus de busseig, va fer una immersió.
Sí. Sense bombona.
Clar, sí. I se li va costar un dofí que l'anava seguint tota l'estona.
Hòstia, a mi em surt un dofí amb d'aigua.
No fan res, els dofins?
No, no fan res, no fan res.
Diuen que és com tocar una oliva, tocar un dofí.
Ah, sí?
Sí.
L'Enzo Mallorca va pujar a la superfície perquè havia de respirar. El dofí va pujar amb ell i li va començar a donar voltes al voltant, no? I a cridar, molt.
Hòstia, criden molt fort els dofins,
Sí, arriben molt lluny.
Donen una pomi quan criden.
Sí, perquè es comuniquen així, no?
Sí, sí.
Quan l'Enzo va veure aquell comportament, no?, que va veure que allò no era normal, el dofí es va submergir un altre cop, ell se'n va anar al costat i el va portar fins un altre dofí que s'havia quedat atrapat en una red de
una xarxa
en una xarxa de pesca.
Són intel·ligents, els animals?
Sí.
Bueno, va tan intel·ligent tampoc, així va quedar lligat amb una xarxa.
Sí, però l'altre, el que van avisar sí que era intel·ligent.
Era com xuriguerió.
No preguntaré quin és quin. En fi, l'Enzo Mallorca, després de diverses immersions, va aconseguir alliberar l'animal i explica que un cop alliberats els dos dofins es van quedar una estona allà com donant-li les gràcies al seu voltant fins que se'n van anar mar endins.
Veus que va. Ja us ho avanço, abans que feu cap comentari vosaltres, sí, també el megàfon és un d'aquells invents que ja existien a l'antic Egipte.
No. Collons d'egipcis,
A veure, evidentment, no eren electrònics com els actuals, simplement eren objectes cònics que servien perquè la veu fos més entrenadora i arribés més lluny.
Bueno, per parlar més fort.
No, exactament, no. Un con no amplifica el volum.
Apa que no. Jo vaig estar dies enrere quan va guanyar el Barça la Lliga, vam anar amb el meu cunyat a Barcelona, allà a la Rambla, que està fotent obres, i vam anar allà al Plaça Catalunya.
Fan obres a la Rambla?
Sí, fan obres. I vam agafar un con d'aquell de les obres. I vaig posar allà... Entrada per tu!
Silenci.
Hi ha una mica de festeta, no?
Una mica sí, però tampoc va guanyar la Lliga del Barça ahir, diguéssim, fa uns dies.
Però deixa'n celebrar. Les coses bones s'han de celebrar.
No, som catalans. Com més celebrem, llavors més patirem. No amplifica el volum.
No l'amplifica.
Sona més fort, però no és que s'amplifiqui. El concentres, evites que es dispersi. Tècnicament s'hauria de dir així.
Ah, collons.
El pare del megàfon és Samuel Morland, al segle XVII. Era un enginyer que feia d'espia pel govern anglès i va fer uns megàfons cònics, metàl·lics, de grans dimensions, amb un plantejament purament militar. Tu podies parlar a un quilòmetre de distància, ojo, i també podies sentir què deia l'enemic.
O sigui, el feien servir per escoltar, també.
Sí, inicialment tenia dues direccions al megàfon. Suposo que després de posar-hi l'orella, abans de fotre-hi la boca i passaven un drapet...
Sisplau.
Suposo. Ah.
No se sap mai, això, eh?
Netegeu-vos les orelles, porcs!
T'has quedat amb el megàfon posat, tu, Àlex.
Sí.
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Avui ens visita un savi per conèixer, un enginyer qui de ben petit va quedar fascinat amb les atraccions dels parcs temàtics i d'això n'ha fet el seu ofici. Gràcies a ell, quan puges a una muntanya russa, no acabes sortint disparat i aterrant a l'aparcament. Un especialista de l'adrenalina, tècnic del vertigen, coordinador de la caiguda lliure, l'home que domestica la por.
Avui s'asseu a l'escola de la Renaixença Òscar Algarista. Tu ets enginyer industrial i has enfocat la teva carrera cap al món de l'enginyeria de l'oci.
Sí.
Per dir-ho d'una manera suau, o sigui, la teva feina és que un parc d'atraccions no aparegui al Telenotícies, bàsicament.
Que sempre apareguin per coses bones i no només pas d'atraccions, sinó són tots els professionals que hi ha al darrere del sector de l'oci, que és molt més ampli. No només pas d'atraccions, que seria un percentatge molt, vull dir, molt conegut, però sobretot hi ha una part d'altres instal·lacions d'oci molt més desconegudes.
Per exemple,
estem parlant des de pas aquàtics, tota aquesta part és la que ja coneixem més, però sí. Després està tot el tema, per exemple, d'escenaris. Qui hi ha al darrere? A banda dels artistes meravellosos que esteu a l'escenari, sí. Algú ha de certificar que tot allò no caigui.
Clar.
Algú ha de fer uns plans d'autoprotecció. Tot aquest...
concert dels Guns N' Roses que surten foc i tot això.
Justament aquests són els elements que... Tot això perquè arribi a dur-se a terme necessita que hi hagi un tècnic que verifiqui, que certifiqui que tot això està funcionant correctament, que tot això compleix les normatives. I aquesta és una part de la nostra feina. En aquestes instal·lacions, fora de l'habitual, que no són ni cases, que tot això està com a molt definit i molt estandarditzat,
sí.
Totes aquelles instal·lacions fora de lo normal, en l'àmbit de, diguem, lúdic,
sí.
En aquestes és on estem doncs, aquest perfil molt més ampli i divers d'enginyers de l'oci.
Els inflables de la canalla que salten, també?
Per exemple, també. Els inflables. Sí.
Quan dissenyes una atracció, bueno, que tu no la dissenyes, però quan la supervises, diguéssim, sí, i fas tot això, què mireu exactament? Quines forces es calculen? Què calculeu?
Mira, és molt fàcil. Una atracció, el que tenim al cap, un carrusel, una caiguda lliure, una muntanya russa, tot això no es dissenya de blanc, diguem, començant de zero, sinó que ja hi ha uns estàndards europeus que et diuen moltes coses, moltíssimes, tantes, que realment el que és, té molt de valor és fer que cada atracció sigui diferent sempre i quan compleixis aquell estàndard. Per fer un símil molt, molt senzill que la gent entendrà és qui vulgui construir una casa ha de complir codi tècnic.
Sí.
I codi tècnic no deixa massa marge de creativitat i tot i així cada edifici és diferent. Uh-huh. No? Però tots han de complir els mateixos requisits de seguretat, etc. Doncs amb les atraccions passa igual. Hem de complir uns requisits, que en aquest cas són lleugerament diferents als d'un edifici, no?
Sí, eh?
Però que tenen en compte moltes coses. Sobretot el que van és a protegir el passatger.
I a part de protegir-lo, però que s'ho passi bé, també. I l'adrenalina aquesta, no sé si teniu calculat, vosaltres deveu dominar com fer-nos-les passar putes, diguéssim, en aquest sentit, no? Què és el... Ara com ho farem perquè aquest pateixi una mica?
Mira, és curiós perquè la normativa això no ho parla. La normativa, com són documents tècnics, això és molt important, parla de paràmetres tècnics, mesurables, quantificables. Per tant, la percepció personal és molt relativa. Jo em marejo amb un bus, potser altres amb un cotxe o no.
Sí.
Llavors, entra tot dins a unes gràfiques, a unes acceleracions. Bàsicament, el que fem és... moure les persones dintre d'unes acceleracions acotades, superiors, inferiors, etc., per garantir que tot estigui dintre dels límits que aquesta normativa ha considerat com a estàndard.
N'hi ha dels de la fira, d'aquestes mòbils, que fan patir una mica. Les veus i dius ai.
Fixeu-vos una cosa. Com sempre, jo vaig a la part tècnica, a les normatives.
Sí.
Hi ha unes normatives per construir un edifici que tothom ha de complir. Amb el sector de l'oci tenim una particularitat, no?, que és que, com les instal·lacions nostres són molt minoritàries, no tenim, per exemple, a Espanya, una llei que obligui a complir determinades normatives, en aquest cas la d'atraccions, etc. Què significa això? Que són insegures? No. Que quedi molt clar. De fet, la gran majoria d'operadors, de firaires, de parcs, ja estan molt per davant del que demanen les normatives,
sí,
per molts temes, però principalment perquè és el seu propi negoci.
Clar.
Evidentment, malauradament, hi ha una minoria molt petita que a vegades és aquesta minoria que fa molt de soroll, perquè a vegades quan succeeix qualsevol cosa, de seguida surten. Però tingueu en compte que, repeteixo, portant-ho a lo tècnic, tot això està ultraestudiat, tenim unes estadístiques i el nivell de risc del sector de l'oci és extraordinàriament baix.
Del Dragon Khan, per exemple, quina és la peça més important? Allò que dius, hòstia, sense aquesta peça això no funciona.
Mira, per exemple, les atraccions, sabeu que són, parlant del Dragon Khan, és una atracció que va per gravetat.
Ah, sí?
És a dir, no té cap motor, només hi ha un motor...
Amb l'embalada de la primera baixada?
Exactament.
I què dius?
Això és important perquè això significa que tota l'atracció va per gravetat, hi hagi o no hi hagi electricitat fins al final.
I avui us hem seleccionat diversos himnes de clubs de futbol que tenen la peculiaritat de ser d'un poble o nucli amb menys de 2.000 habitants.
Bravo.
I tenen himne,
Festa grossa avui, eh? Sí.
No, no, himnes majúsculs, Mercè.
Comencem amb l'himne de l'agrupació esportiva Monells.
Oh,
de Monells, el Baix Empordà.
Home, el conec. Sí.
Un himne ben singular perquè té una sonoritat folk. Qui va escriure aquest himne és el grup de música folk festiu La Puça i du per títol Un equip valent. Sona així.
És un sentiment que no tothom entén. Som un club de primera i això ho sap tota la gent. Lo, 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 som un equip valent.
Ara viatgem fins a la Garrotxa per conèixer l'himne del club de futbol de les Planes, de les Planes d'Hostoles. Passem del folk al punk rock.
Qui va escriure i qui interpreta l'himne de les Planes és el grup Mel, una banda que es defineix a si mateixos com a un grup de punk rock de la Garrotxa amb poques expectatives, però amb moltes ganes.
Tu, la sinceritat sempre porta bastant.
I tant que,
que sí.
Escoltem-lo.
Les Planes és passió. Hey! Les Planes és futbol.
Yes.
Les Planes, la nostra força, blanc i vermell, arlequinat, dona els colors per al combat.
Ara us presentem un himne que té algun ressò de reggaetó.
Ai.
I de certa música pop llatinoamericana.
Ai.
Per conèixer-lo haurem d'anar fins a l'Albi, a les Garrigues. El 2023, per celebrar els 100 anys d'història del club de futbol de l'Albi, van compondre aquest himne.
Amb la lletra i la veu del cantautor Jordi Ninus i la composició i producció d'Edim Williox, la peça també té uns cors enregistrats pels mateixos jugadors del club.
Top.
Sona així.
No dubtarem en lluitar pel que volem. El nostre color és l'amor. Per l'afició, pel nostre club, pel nostre camí imbatible amb tu. Si estem units, som els més grans. Serem la
fruta. Puja, això!
Puja, puja.
Escolta!
Dins del meu cor. Només se m'ha I ara no anirem gaire lluny, passem de les Garrigues al Segrià, per arribar a Puigverd i conèixer l'himne del club de futbol Puigvertenc. L'autor de l'himne és en Josep Rosinac i qui el canta és en Sergi Poc.
I a més és d'un estil que encara no hem tocat. En algun moment ens podria recordar lleugerament a l'escà per l'accentuació que hi ha als contratemps. Mireu com sona.
Hey! Hey! Puigvertenc, ets la força d'un sentiment. Puigvertenc, poble i la seva gent.
I ara anem cap al sud, a les Terres de l'Ebre, per conèixer l'himne de la Unió Esportiva Tivenys, que, per cert, el 2023 també va celebrar el seu centenari. Els autors d'aquest himne són un grup local anomenat Tibetium.
La peça incorpora percussions contundents i fins i tot guitarres elèctriques distorsionades amb afinacions més greus del que és habitual, no, Arnau?
Sí, sí, una mica de metall, amics.
Victòria segura, busquem sempre el gol. Marquem el contrari en molta passió. Unió Esportiva Tivenys. Unió Esportiva Tivenys.
I per acabar, tornarem fins a la Garrotxa per descobrir un dels himnes més peculiars i atractius del futbol català. L'himne del Joanetes Futbol Club. Creieu-me que tot el que us pugui explicar serà superflu davant la possibilitat meravellosa i llaminera d'escoltar-lo. Tant la música com la lletra no tenen pèrdua. Música, mestra.
Hi ha un poble petit enclotat a una vall que és el més ben parit del món. Joanetes és el teu nom.
Els cantants és una cosa increïble.
Sovint s'atribueix el perfum, l'invent del perfum als egipcis, però s'ha de dir que d'una manera molt més prehistòrica, ja a l'edat de pedra, els homes cremaven fustes aromàtiques i resines que desprenien un fum d'una olor agradable i que el feien servir per complaure les divinitats.
Clar, a les esglésies també fa aquella olor de fusta i d'humitat,
sí,
i de ciri.
Sí.
A mi m'agrada molt aquell olor.
Sí, sí. Jo he de dir que l'olor de ciri encès de les espelmes d'església i fusta vella també m'agrada.
Sí o no?
Això m'agrada també.
A mi també, però m'agrada més el talc. El Cristina, sí, per exemple, m'agrada.
Pues a mi ni una ni altra, que voleu que us digui. És més, si sentiu les dues olors juntes, sospiteu. Si aneu a una església i olorat el Cristina...
Malament.
Ai, 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 bueno, ai.
Repassar una mica els cookies del portàtil del capellà sí. I ja està.
I olorar l'olor aquella de misto, no? Per exemple, a mi és una olor que m'agrada molt. La de serveix per cremar coses.
Mira, mira. Bueno, no desviem el tema. No. Parlàvem del perfum. De fet, la paraula perfum ve del llatí perfumare, eh? Per això us deia allò dels fums aromàtics, perquè a través del fum, perfumare. Més enllà de cremar fustes i resines, els pioners en els olis aromàtics sí que van ser els egipcis fa 4.000 anys.
Collons d'egipcis.
Sí, no, i tu, hòstia, feien olors amb olis, amb encens, flors, mirra...
Ara sentint el dels regals de dels tres reis, saps?
Quins regals?
Collons, el nen Jesús sempre li regalaven encens i mirra. Dic, sí. Hòstia, un nen petit, regalar-li un escalèstric.
Clar.
Sí. Sí.
O un exil castillo.
Sí, sí, fotrà sí, molta sí. més gràcia no que la mirra aquesta que sí. Hòstia, el nen allà...
Però no n'hi havia, no n'hi
havia.
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Boja coneguda. Una cantant sabadellenca amb un nom artístic que ens porta fins a l'espai. Escrivia poesia i per la pandèmia va començar a posar música als seus poemes. Ara no només fa poemes, sinó que també fa cançons i treballs amb els que ens confirma que mai ha sigut vista trista.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Venus! Escolta, si avui descobriu la Venus, sona així.
Què t'ha passat? T'he sentit? No has dormit? Ja t'ho vaig dir, que de tan bé tindries mala nit. He estat pensant que si el món explotés, si tot s'acabés avui...
Recordes on vas composar aquesta cançó que està sonant, que es diu Vinya del Mar?
No, aquesta es diu Barcelona és desert.
Doncs mira.
I tu plorant.
Una entrevista, per favor.
Aquesta es diu Barcelona és desert i tu plorant.
Doncs jo li hagués posat Vinya del Mar.
Doncs sí. Aquesta és el dels meus primers singles, però bueno, passarà. Barcelona és desert i tu plorant, justament la vaig escriure, que ara ja fa un any, que va ser l'apagada general.
Sí.
I la vaig escriure pensant en el moment de quan hi ha un problema d'escala personal envers un conflicte... en aquell moment
global,
que et pensaves inclús que era mundial, perquè les ràdios... Això, bueno, explico el que em va passar aquell dia, que era com que anava passant pels carrers i jo no tenia bateria al mòbil, no sabia que no hi havia electricitat enlloc. Pensava que era jo, simplement, que no podia contactar ningú. Uh-huh. I anava pensant i dic, ui, el carrer està tot apagat, tothom al carrer, ui, el barri, ui, es veu que tot Espanya, hòstia, tota Europa... La mentida s'anava fent més gran, no? I llavors en aquell moment vaig dir, uai, en aquell moment, si tu estàs tenint una ruptura, pots estar fatal, pots estar passant el pitjor dia de la teva vida, però realment hi ha un conflicte molt més gros, no? I com l'escala de conflictes ens està afectant avui en dia amb tots els conflictes bèl·lics i com de difícil és portar com l'equilibri de conflicte intern versus conflicte extern. I, bueno, una mica aquesta...
No està mal, eh?
No.
Queda bé, clar.
Heu sentit el discurs i el bé que parla la Valèria.
Sí, tant.
I això ve de que tu ets... poeta abans que músic, no? Tu t'agradava escriure poesia.
Sí, però... Sí. O sigui, no he estudiat, poesia.
Bueno, com s'estudia poesia? No es pot estudiar poesia.
Es fa, la poesia es fa.
No hi ha com cap carrera, no?
No. Només faltaria.
Ja seria poc orgànic, no?
Home, ja hi ha prou carreres, jo crec. Sí.
Doncs sí. Bueno, realment, el meu procés compositiu, ara potser ja intento canviar una mica perquè estic produint molta música, però abans era sempre escriure... i després musicava les lletres. Llavors s'acabava creant una mica més com una banda sonora, no?, per la lletra. I crec que això connectava amb que el missatge per mi sempre ha sigut una cosa molt important, perquè sempre preval primer, no?
I quan t'animes a posar música als teus poemes? Això és durant la pandèmia?
Sí, abans de la pandèmia, jo estava estudiant una carrera i justament era cinema i...
Estudiaves cinema?
Sí, i em va agafar la pandèmia al mig de la carrera i per tant no vaig poder com fer gaire cosa a casa de la carrera, per més que ens encomanessin tasques, vull dir, ja havia gravat a ma mare prou al pis, no sabia res més a fer, és que no sé...
Ma mare de la dreta, ma mare per l'esquerra, no, el plan general...
Tots els perfils pillats, sí. Ja no sabia... Llavors, així com, bueno, jo sempre m'havia perseguit molt l'instint de la música, de fet, havia fet bateria i havia tocat diversos instruments quan era petita, i no sé, en aquell moment va ser com, bueno, pues, per fer alguna cosa, em poso a friquejar més amb el tema producció musical i, doncs, pues, mira...
I ho feies
a casa,
a nivell intern, o feies aquella bestiesa de sortir al balcó i oferir-ho als veïns?
Ui, no. Jo sempre he sigut molt, molt reservada. O sigui, sobretot als primers anys em costava molt també mostrar com el que feia. Però bueno, va anar molt orgànic. Jo vaig penjar-ho, també suposo que el fet que fos la pandèmia i que no hi havia com ningú, no et podies trobar ningú pel carrer que et digués no malament que ho estaves fent o el bé que ho estaves fent,
vas,
però jo
vas evitar els haters, diguéssim.
Total, i llavors vaig perdre la por totalment a publicar i realment va ser com molt orgànic perquè la rebuda... jo no hagués pensat que podria dedicar-me a la música. Jo simplement ho vaig penjar i mira, la força de l'algoritme o del projecte, potser, no sé, espero que sí.
Entenc que el primer públic teu era la teva mare, llavors.
Sí.
No? Devia estar de tu fins...
No, sí.
Prou, però no vull sentir cap més.
Prou ja, publica-ho ja, no vull sentir-ho més aquí a casa.
I sobre quins temes t'agrada parlar, tant en els teus poemes com en les cançons posteriors?
No sé, és que últimament aquest nou àlbum potser és el meu projecte més lluminós perquè abans m'enrabassava molt, com m'heu pogut veure.
Sí.
I ara estic una mica de voler trobar una mica les coses menys denses i en les que enfocar-nos per una mica remuntar la vida, perquè ja dic, o sigui, sento que a través de la metàfora es poden parlar de coses molt, molt interessants, però alhora també està molt bé no oblidar-se de les coses com més literals que ens envolten i la merda que és obrir el mòbil cada dia i trobar-te 50.000 noticiaris i titulars que no saps si t'estan enganyant, dels tòxics que tens a les paelles, de la guerra de no sé qui, de no sé quantos, de... Bueno,
sí, sí.
Tot. És com un bombardeig, bueno, que és una massacre, bàsicament.
És molt bèstia. Tens una cançó que es diu Qui s'enamori, perd.
Sí.
Qui s'enamori, perd, eh? Hi ha massa tendència a parlar de l'amor romàntic o en què es tracta això?
Bueno, és una mica aquesta cosa, també generacional, suposo, en què quan t'exposes a l'amor o com li vulguis dir, a sentir coses, sembla que perdis perquè t'estàs mostrant molt vulnerable i...
Però això és divertit,
també. I clar, no, és el que jo una mica reivindico, però que sí que hi ha aquesta cosa de que sembla que no... De que no controlis la situació, no? Uh-huh. I que sembla que controlar la situació sigui guanyar, no? I clar, quan t'exposes, després és més fàcil que et puguin fer mal, també, no?
Això sí.
Llavors és, bueno, aquesta cosa.
Això sí. Bueno, això, els que venim de que ens han anat fent mal sempre, diguéssim, no?
Tenim una pell ja.
On treballes normalment? No en t'hem d'imaginar composant i fent la teva música?
Bueno, és normalment a la meva habitació. Que
a l'habitació?
M'he mudat molt i, per tant, puc dir que en moltes habitacions i és esgotador, però sí, sí.
Valèria, escolta, et dediques exclusivament a la música a dia d'avui?
Ara no, perquè acabo de treure un àlbum i això implica molts gastos i, per tant, estic treballant també d'altres coses.
Uh-huh.
Sí, sol ser una mica un procés...
Vas variant.
Com, bueno, poc lineal, podríem dir, perquè... Sí, perquè sobretot fent música en català, que vale, hi ha crec que 10 milions de persones que parlen l'idioma.
Hòstia, que ets optimista.
Hòstia, noia.
Aquí comptes els morts,
que,
no?
Que el coneixen. No, però és veritat. Em va sortir... Ja sé que som molts menys habitants a Catalunya, però...
Sí.
Bueno, sí, és igual.
Sí, no, no.
Em va sortir aquesta dada.
Sí.
No.
Del Departament de Lingüística de Catalunya, poder sí, però...
Comptant els morts.
Jo voltant pel carrer 10 milions no els he vist, eh? Parlant català, no els
dic.
Vale, no, doncs anem a dir... Anem a dir 5.
Jo et diria 2 o 3, màxim.
Que domina... He dit que el saben, no vol dir que el parlin.
Ah, que el coneguin. Mm. Bueno,
però és igual, sí. que és molt complicat viure de la música i també el sector musical en general i com es monetitza és bastant precari.
Uh-huh.
I llavors, sí, ara estic treballant també... O sigui, vaig estudiar cinema i em vaig especialitzar en direcció i producció i ara estic produint també per esdeveniments i coses i treballo en una sala de concerts molt xula de Barcelona, alternativa.
Què es diu?
Contenta. Casa Montjuïc.
Casa Montjuïc. I on et podrem venir a veure amb aquest nou disc, aquest nou àlbum?
Doncs ara estem just acabant la gira de primavera, perquè s'està acabant la primavera, encara no ho sembli, tot i que acaba de començar una mica, no?, mentalment, però bueno.
No ho sé.
M'encanta, la Venus.
És ara el Festival Maig, que és el 29 de maig.
De maig, sí.
I després el Primavera Sound...
És d'aquí 2 dies, això, ja.
Sí, exacte. I el Primavera Sound, el 6 de juny,
I que et segueixin a xarxes, si no, la gent,
exacte,
ja està. Ja
a xarxes és a.venus, perquè és complex, també. No, sí. No poseu l'apòstrof ni res.
Jo fotria una pàgina, una web o un Instagram.
Ah, sí, també tinc web.
La de
l'armari. La de l'armari, i ja està. Té molt més màrqueting que tot l'altre.
No, però també tinc web ara, que això m'ha vingut amb el kit digital i va bé dir-ho, perquè només tindré un any de web, sí. Llavors ho dic ara. Sí. Venus.cat. Tinc el domini de Venus.cat.
Molt bé.
3.000 euros et van tocar?
Què te van donar?
2.000.
Eren...
Quant?
Eren...
Dos.
Sí, et donen... Exacte, 2.000. Perquè 2.000. És...
Ara em perdràs 1.500 de l'auditoria que hauràs de pagar per demostrar que ho has gastat tot amb la web. I la web,
exacte.
Com t'hagis gastat un duro amb l'armari...
Sortirà rodó.
Tinc any darrere i dins d'aquestes... Sortirà rodó. Acabada.
No, no, sempre... Bueno, això que tinc web.
Web. Doncs ens connectarem tots a web.
Ah, espera, una cosa.
Què més? Què portes? Ai, que ens portes un regal. Ai, ai, ai.
Sí, te'l regalaré.
Oh.
He portat un vinil.
Oi, que maco.
Oh, és bonic.
És ben xulo.
És el meu primer vinil.
Molt bé. Veus? A veure, pots veure la contraportada darrere? Mira que maco. Molt bé.
Que maca.
Aquí
estàs com... Has quedat com empotrada, no?
Sí. Oh.
No sé si és la paraula, però sí. El caminador és un invent...
No diguis dels egipcis, Peyu?
No fotem, No fotem amb els egipcis, Jo no he vist cap dibuix de tu tancava amb un caminador, No em vinguis amb merdes dels egipcis,
No el van inventar, els egipcis.
Portem 800 programes i 400 són dels egipcis,
No.
Concretem, quin caminador és? El dels nens petits per aprendre a caminar o dels la gent gran?
Tots dos. Els caminadors que serveixen pel mateix, Però cadascun el tenim molt associat a l'edat que li pertoca, no?
Sí.
Seria molt estrany veure una criatura petita amb un caminador d'avi,
sí.
o en Jordi Pujol amb carrutxes, seria estranyíssim.
Sí. A mi m'hagués agradat, però, per exemple, veure el Salvador Illa quan li va passar allò de les cames, sí. Li podien haver posat unes carrutxes.
Unes carrutxes per allà a la Generalitat. Sí. I vinga.
No?
Bueno, per què no? Sí. Per què no? La que té una història interessant és la inventora del caminador per gent gran, que és un invent molt més recent, Aina Wifolk, una sueca que va començar els estudis d'infermeria però que els va haver d'abandonar perquè als 21 anys li van diagnosticar poliomielitis. Després de més de 20 anys caminant amb l'ajuda de bastons i amb les espatlles molt deteriorades, el 1976 va dissenyar el caminador amb rodes tal com el coneixem avui, aquell dels dos pals i les rodes a davant. No el va patentar perquè ella volia que l'invent pogués ser accessible a tothom.
Mira que bé.
Aina Wifolk va morir l'any 1983, amb només 55 anys, però el seu invent va canviar la qualitat de vida de moltíssimes persones. De fet, heu de saber que Suècia és el país amb més caminadors de tot el món, en nombre d'habitants, diguéssim. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Savi per conèixer. Capità, pràctic de vaixells i aventurer incansable. Un home capaç de maniobrar gegants de ferro de més de 1.000 tones i també de creuar l'Atlàntic només amb el vent i una vela. Ha navegat per tots els mars i en totes les latituds. S'ha enfrontat a tempestes ferotges i ha superat travesses interminables. Si mai el voleu buscar, el trobareu entre el moll i l'horitzó.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Vicenç Tomàs! Ets pràctic de vaixells, que jo és una cosa que fa un mes i mig desconeixia
jo
que existia, abans de conèixer aquest home, perquè el Vicenç el vaig conèixer per casualitat amb un sopar, vam coincidir.
Ah, sí?
Va començar a explicar què es dedicava i dic, escolti, vostè ha de venir a la Renaixença i a explicar-nos aquest ofici, que jo perquè potser sóc de terra endins, però què és ser pràctic de vaixells?
Mira, per fer-ho molt ràpid, és qui aparca els barcos, bàsicament, en el port. Això es pot estendre moltíssim i podríem allargar-ho molt, però bàsicament tècnicament és qui assessora el capità dins el port.
D'acord.
Llavors, hi ha moltes maneres de ser pràctic perquè cada barco, diguéssim, té la seva tipologia i la seva manera de funcionar. No tots els barcos són iguals.
Posem un cas d'exemple. Arriba un vaixell de mercaderies molt gros a un port. Llavors, què passa aquí?
Normalment els vaixells molt grans fan servir remolcadors. Llavors, en aquest cas, el pràctic, diguéssim, la feina del pràctic el que fa és agafar el control de tota la maniobra. Agafar el control de la maniobra vol dir donar ordres de timó i de màquina...
Des d'on ho fas, això?
Tu des del pont, al costat del capità. Des del pont.
O sigui, tu has d'arribar al barco.
Sí, sí, sí. Jo vaig amb una barqueta, pugem per una escaleta, que de vegades és una escala llarga,
sí.
De vegades fa mala mar, vull dir, també és una mica, diguéssim, el mite del pràctic és aquest, no? Vull dir, en els ports on la gent sap qui és un pràctic, ho saben, sobretot, perquè és l'home que salta de la barca en el barco gran i puja per l'escala i arriba fins al pont i d'allà dirigim la maniobra.
D'acord. I, clar, representa que és un moment que tu agafes el relleu al capità una mica, no?
Sí, estàs... sí, sí. No és exactament així, legalment hi ha molts matisos, però sí, o sigui, amb els barcos molt, molt grans, el pràctic dirigeix la maniobra.
Perquè com a capità t'ha de saber una mica de greu, no? Tu has portat el vaixell molta estona i arribes allà, ara me l'ha d'embarcar aquest
tio. Tota la gent al port esperant i diu, ara ve aquell que l'ha d'ajudar perquè ell no en sap, no?
Hi ha una qüestió d'orgull una mica aquí, o no?
Sí.
Sí.
Sí. No, 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 és una qüestió d'ego. O sigui, t'infla l'ego, sí, però és brutal. O sigui, quan acabes d'atracar un barco de 400 metres i ho has fet bé, et puja l'ego. I perquè, a més, són moltes tonelades i és una feina molt agraïda en aquest sentit.
Clar.
També és bé, és veritat que hi ha molta gent que... A mi m'agrada ser pràctic. Hi ha gent que no li agrada tant. Llavors, diguéssim, que s'agafen la cosa amb molta més calma.
Yeah.
Triguen més, van amb més seguretat. Ells diuen que van amb més seguretat, el que van més més acollonits, però, en tot cas, el que... és una feina, a mi m'agrada molt, però és complexa de vegades.
Home,
perquè et nervis, eh?
Clar, clar. Entenc que has de tenir un caràcter concret, has de ser un tio capaç de gestionar
fred.
Els nervis, has de ser fred.
Sí, ets bon pràctic. El problema dels pràctics és que arribar a pràctic és complicat, és difícil.
Què has de fer? Com s'arriba aquí? Com s'hi arriba?
Si puc fer alguna cosa, jo.
No en sabem.
Doncs t'hauries d'apuntar a nàutica, fer 5 anys a la carrera de nàutica, llicenciat en nàutica, després has de fer capità, que són uns altres 5 anys com a mínim.
10 anys d'estudis portem, de moment.
Sí. Ja estaria jubilat.
Sí. Llavors tens que passar... Tens que fer de capità durant 2 anys amb un barco de més de 1.000 tones per poder-te presentar unes oposicions que hi ha a Madrid.
A Madrid?
Que són dificilíssimes.
A Madrid, no. A Madrid, que col·lapsaven del mar, a Madrid.
Però si no... Si hem d'anar a fer a Madrid.
Eren calamars, home.
Aquí no hi plaia. Vaya, vaya.
El tema és que són és difícil, eh? Les oposicions no les aprova qualsevol. A l'última convocatòria de 35 van aprovar 4.
Hòstia.
O sigui que és difícil, és difícil. I... Un cop has aprovat aquesta oposició a Madrid, això et permet després presentar-te a qualsevol port on hi hagi plaça de pràctic i tornar a fer un examen. Llavors es presenten qui han aprovat els exàmens a Madrid per poder optar a la plaça de pràctic d'aquell port. Jo hi vaig arribar perquè vaig acabar, no sé com, vaig acabar amb la Fura dels Baus fent una gira amb un barco.
Cuidado,
Ja som al cap del carrer.
Compres un barco per la Fura dels Baus a Noruega.
Vaig comprar el barco de la Fura dels Baus a Noruega i després, bueno, al final van venir una productora de Madrid que volien fer una pel·lícula. Bueno, vam fer la gira amb la Fura, tot el rotllo, tal i qual. Quan van passar 2 anys, que és allà on jo vaig fer els dies per poder després presentar-me a les oposicions a Madrid, perquè curiosament el Namón tenia 1.047 tonelades.
Déu-n'hi-do. Més de 1.000, que és el que es demana.
Correcte. Que jo, tampoc jo... Hi ha gent que quan arriba al practicatge tots es posen les medalles perquè hem anat barcos grans. Jo havia anat barcos petitíssims. En tot cas, vaig acabar a Vilanova. No sé per què vam acabar fent una pel·lícula a Vilanova amb una productora de Madrid. I quan vam acabar la pel·lícula, el pràctic de Vilanova em ve amb la factura. Em diu, mira, me tienes que pagar esto, 18.000 euros. I dic, però si no has venido ni un dia.
Hòstia.
I dic... I bueno, va, és igual, no. I com que la productora aquesta tenia molts calés, li vaig dir, oi, aquí hi ha que pagar-lo. I li vaig pagar en el pràctic, que era un home que ja va morir, pobre home, que el tio no va venir mai. I quan li vaig pagar em diu, oi, diu, tu quieres ser práctico d'aquí? I dic,
home,
què hay que hacer para ser práctico? Sí. I el tio, oi, te tens que presentar a Madrid, tal, no sé què. I dic, vale, dic, venga. I perquè ella jubilava ja.
Mm-hmm.
I vaig entrar a Vilanova, era Geltrú, de casualitat, de pràctic. Hòstia.
Perquè entenc llavors que també que és una feina ben pagada.
Aviam, no, a Vilanova no.
No.
És molt ben pagada en els ports on hi ha... Els pràctics cobren per tonelatge, val? Vull dir que un barco gran paga més que un barco petit.
D'acord.
Llavors, els ports on hi ha molt tràfic de barco gran es guanyen molts diners, molts.
Que són molts diners.
Sí, potser 2.000 euros.
No, aviam.
500.
No, ara això sí que no es pot dir, però són molts diners.
Imagina't, si no es pot dir, són tants diners.
Seria com el notari en lleis, no?
El més o menys, seria... va, sí, deixem-ho així. Deixem-ho com un notari, un notari
marí.
És
més que el notari.
És més, oh, més que el notari.
Va, home, el de Vilanova va cobrar 18.000 i no es va presentar cap dia, estic. Jo no m'he trencat mai res, però saps qui sí es va trencar la cadera fa poc?
Qui?
La meva iaia.
Què dius ara? Oh,
sí.
Ja ho tenen les iaies, això.
Sí. Se li va plegar el caminador.
Oh!
No.
Em vaig despistar i plegat el, ostres, caminador i la meva iaia.
És real, aquesta història?
Sí.
Ostres.
És així.
Com es diu la iaia?
I en aquell moment, Maria.
Maria. Una abraçada, Maria.
Una abraçada. La meva iaia.
Està millor.
Bueno, sí, està millor, suposo.
Des que es va trencar el dret, no, no tenim
millors,
relació.
Però
ja,
en aquell moment, ella va confiar en aquell caminador, no? Que en principi t'ha de donar la confiança. Per... Sí. I vaig dir, hòstia, aquest caminador l'acabàvem de comprar. Sí. Era d'alumini, com d'última generació, però...
Va fallar.
Va fallar. Per què va fallar el caminador, no? Em vaig preguntar en aquell moment. I
per què?
Potser estava embarassat, no?, amb els seus pensaments, pensant, uah, que bé que faig la meva feina, sóc el millor caminador del món. Però la feina del caminador no va de dir que bé va la seva... O sigui, no. És una altra cosa el que has de fer, caminador.
Has, no?, d'aguantar la iaia.
Clar, doncs el caminador es va oblidar de protegir els més desfavorits, no?
Sí, sí.
Què passa quan les coses que ens haurien de fer suport, no?, ens ajuden a caure en lloc de donar-nos suport? Hi ha caminadors que porten traje i corbata, no? Ah, sí. O uniforme i porra, no ho sé. No ho sé, heu anat últimament a demanar finançament al banc?
Ah? Amb una porra?
Amb una, no ho sé. És una cosa que jo, bueno, he trobat aquí com una petita analogia.
Sí, sí,
sí, no? Sí, sí, te la veig, jo te la veig.
Ara te la veig.
Sí, 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 sí,
ara te la veig.
No ho sé. A vegades les coses que ens haurien de protegir, no?, i ajudar a caminar.
Sí. Doncs, els avis al banc no els volen veure gaire, diguéssim.
No, no, tampoc, clar, perquè no interessa, perquè és com aquesta persona ja caurà d'aquí poc, no, hi ha per, no necessitarà aguantar-se més, no? Uh-huh. Era això, tenia una última pregunta, ja que he començat amb una pregunta. Que és com, us heu adonat que a les oficines d'Hisenda t'ajuden a fer la declaració de la renda?
Ai.
Sí.
No? Bueno.
Bueno.
Jo és això, jo, després s'ha de recollir tot això que jo he dit aquí.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí.
I d'alguna manera està bé, no?
Sí.
Si teniu qualsevol pregunta...
Home,
estic aquí.
En tinc tantes ara mateix que no sé per quina començar, diguéssim, eh? Però s'ha entès la metàfora.
I tant, sí,
que s'ha entès.
Jo li explicaré als meus fills avui. Sí.
Jo està en la boira, en la boira, en la boira, però de cop, pam, la metàfora ha aparegut i...
Sí, que no se us espatlli el caminador.
Ara.
Exacte.
Que la gent que t'ha d'ajudar no sigui la que et faci entrebancar.
Exacte. Ara. Exacte.
Ara. Aquí. Ara. Doncs pues mira, jo ho he dit en 30 segons, portes 4 minuts aquí. Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
Bravo.